Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 8 d'abril de 2013. El Tribunal Constitucional portuguès, com segurament ja sabeu des de divendres, ha posat el govern de Pedro Passos Coelho contra les cordes. Segons va explicar ahir el primer ministre, la decisió de l'alt tribunal obliga l'executiu a plantejar noves retallades. Això passa coincidint amb un intens debat aquí a Catalunya sobre la importància dels comptes. Uns comptes que, per cert, encara no els tenim fets per aquest any 2013, tot i que ja ha passat un trimestre. I aquesta discussió passa pel que diuen uns i altres. Per exemple, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, comentava ahir que no passaria res si passen alguns anys amb els pressupostos prorrogats. En canvi, el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, assegurava que sense pressupostos no hi ha govern. I la vicepresidenta Joana Ortega deia que els pressupostos no agradaran a ningú, però s'han d'aprovar i que espera que sigui amb el suport dels republicans. Hi ha moviments també polítics perquè el PSC o altres possibles aliances permetin aprovar aquests pressupostos i certament nosaltres ens sumem a la importància que donen els nostres dirigents polítics a uns comptes que ens afecten a tots. Afecten el bé comú i cal que s'aprovin. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest dilluns, festa de l'Anunciació i l'Encarnació del Fill de Déu, traslladada des del dia 25 per la coincidència amb la Setmana Santa, comencem el resum informatiu de les notícies de les últimes hores. La vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, ha demanat màxim consens polític per poder tirar endavant els pressupostos per aquest any. La Generalitat assegura que ella està treballant rigorosament per presentar-los aquest mes d'abril i ja avisa que els comptes no agradaran a ningú.
Ortega va dir que el govern és el primer a qui no li agraden aquests pressupostos, però que són uns comptes possibles. El govern referma, però, la seva voluntat de mantenir l'estructura de l'estat del benestar. Ortega ha demanat novament el suport de totes les formacions polítiques per aprovar aquests comptes i ha dit que el govern estima que l'executiu presentarà aquests comptes davant del Parlament abans de final d'aquest mes.
Com us dèiem també a l'inici del programa, el Tribunal Constitucional portuguès ha posat el govern de Pedro Passos Coelho en una situació molt complicada després que divendres l'alt tribunal anul·lés els comptes d'aquest any en alguns dels seus punts. Segons va explicar ahir el primer ministre, la decisió del tribunal obliga el govern a plantejar noves retallades.
Es tracta d'una estratègia per evitar un altre rescat que haurà de pagar, per tant, la població. Novament, el Tribunal Constitucional va tombar una part de les mesures de contenció pressupostària per complir amb les exigències el dèficit pactades amb la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional a canvi del rescat. Coelho ha dit que faran tot el possible per evitar aquest rescat i que, per tant, caldrà fer noves retallades, com dèiem, sobretot en educació i salut. Des de la Unió Europea ja s'ha advertit Portugal que cal apartar-se de l'austeritat i que només servirà per allargar les dificultats.
Altres notícies. Tràgic episodi violent al barri del Carmel de Barcelona. Una mare sembla que ha matat els seus dos fills d'11 i 9 anys en aquest districte barceloní. Els Mossos han detingut en les últimes hores la mateixa dona, que és una mestressa de casa de 35 anys amb problemes econòmics. Seria la presumpta autora del doble crim mentre investiguen els detalls del que va passar i si era víctima de maltractaments.
Es dona la circumstància que la família tenia problemes des de feia temps per pagar el lloguer del pis i també se'ls havia de desnonar a finals d'aquest mes d'abril. Els veïns de l'immoble i els seus coneguts sabien que estaven passant dificultats econòmiques i que rebien ajudes per poder menjar. L'autòpsia dels cadàvers determinarà la causa exacta de la mort dels menors que els agents han trobat a l'habitació del matrimoni, malgrat que algunes fonts asseguren que la dona els hauria ofegat a la banyera. Abans de matar els seus fills, la dona va trucar al pare, que ja no vivia al domicili familiar, per comunicar-li les seves intencions, però l'home va arribar massa tard i ja es trobaven els nens morts.
Òmnium Cultural va homenatjar ahir el màxim dirigent d'Unió Democràtica durant la República, Manuel Carrasco i Formiguera. Va ser a Burgos, on Carrasco va ser afusellat per l'exèrcit franquista el 1938, concretament ara fa 75 anys. Durant l'homenatge es van llegir textos del líder d'Unió afusellat.
El líder d'Unió durant la República creia que Catalunya s'havia de constituir com a estat independent i fins i tot va defensar la independència al Congrés dels Diputats a Madrid. Des d'Òmnium Cultural, Quim Torra, organitzador d'aquest acte, va destacar la vigència del missatge de Carrasco i Formiguera. Torra va recordar que va morir amb un visca Catalunya lliure als llavis. Carrasco i Formiguera va passar més d'un any empresonat i el papa va intercedir per mirar d'alliberar-lo sense èxit. Recordem que el 9 d'abril de l'any 1938 les tropes franquistes el van afusellar.
Recordem que Carrasco i Formiguera també va apel·lar a la seva fe cristiana i se'l considera un màrtir del cristianisme i un membre de l'anomenada Tercera Espanya, molt necessària per a la reconciliació després de la Guerra Civil. I acabem amb un últim apunt sobre turisme. L'aeroport de Lleida-Alguaire va tancar ahir la temporada d'hivern amb els últims vols del turoperador britànic Nelson Thomas Cook i amb menys passatgers que l'any passat. Durant aquests 5 mesos hi han passat concretament 21.600 viatgers, una xifra inferior a la de l'any passat, que havia estat de 25.000.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns després de l'octava de Pasqua. El secretari general dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, va proposar ahir a les forces polítiques, institucions i agents socials un gran compromís per combatre la pobresa. El líder del PSOE pensa que, en la creació, concretament, d'un fons d'emergència de 1.000 milions d'euros per aquest any.
Davant la situació d'emergència que es viu a l'estat espanyol, Rubalcaba ha presentat aquesta iniciativa que beneficiaria més de 500.000 famílies, crearia o mantindria 30.000 llocs de treball i permetria augmentar en més de 80.000 el nombre de beneficiaris de les xarxes d'inserció. El responsable socialista ha explicat que la prioritat serà l'atenció d'infants, de gent gran i també de les famílies amb problemes majors en un moment de crisi molt seriosa. Segons Rubalcaba, es tracta de reclamar la unitat de tothom al voltant d'un problema que és dramàtic i ha insistit que aportarà la seva proposta a totes les administracions, tant locals com també autonòmiques i també al Parlament.
Us expliquem també que el duc de Palma, Iñaki Urdangarín, sembla que ha acceptat una oferta per treballar dins l'equip tècnic de la selecció d'handbol de Qatar. Segons publiquen avui alguns mitjans, especialment el diari El País, Urdangarín ha rebut l'oferta de l'entrenador Valero Rivera, actualment seleccionador espanyol, però també exentrenador del Barça i d'alguna manera exmentor d'Urdangarín quan va jugar a l'equip blaugrana. Li han proposat concretament ser el seu segon al capdavant de la selecció qatariana.
Així, Urdangarín se n'aniria a viure a Qatar per formar part de l'equip tècnic de la selecció, mentre que l'infanta Cristina i els fills de la parella es quedarien a la seva residència del barri de Pedralbes de la capital catalana. Tot plegat enmig del procés d'instrucció del cas Nos, en què està imputat el duc de Palma. Tot i així, Urdangarín té passaport i pot viatjar a l'estranger. D'altra banda, la Casa del Rei farà públics els costos que comporta el Palau de la Zarzuela, els viatges, la seguretat o els contractes del rei, segons publica el diari El País. El rotatiu diu que és el que preveu la llei de transparència, que equipara el tracte a la monarquia amb el que reben el Congrés o el Senat. Aquests comptes no seran auditats pel Tribunal de Comptes, sinó per una auditoria interna.
La família de l'exdirigent d'ETA, Xavier López Peña, alias Thierry, se suma als comentaris d'algun dirigent de l'Esquerra Verzale i insisteix a qualificar la mort de Thierry de segrest i assassinat polític mentre denuncia un tracte inhumà per part de les autoritats franceses.
Recordem que López Peña va morir el 30 de març passat en un hospital de París, oficialment a conseqüència d'un vessament cerebral. La família, però, ha assenyalat que a hores d'ara encara no han rebut cap informe mèdic ni tampoc el resultat de l'autòpsia. Els germans del pres han presentat denúncies contra l'hospital, els metges que el van atendre, la policia francesa i també les autoritats penitenciàries. Els familiars també han criticat que després de la intervenció el seu germà va ser traslladat de la zona hospitalària sense màquines, ni medicaments, ni atenció mèdica i que després de la mort un metge va admetre que no s'explicava què havia pogut passar, ja que les constants de López Peña eren bones.
Cinc minuts i serà un quart de nou. El Tribunal Constitucional Portuguès, com dèiem, com hem començat, posava el govern de Pedro Passos Coelho en una situació complicada. La decisió obliga el govern a plantejar noves retallades. Així hem obert avui l'informatiu, però el completem amb altres notícies internacionals. Corea del Nord ha donat senyals que ultima un nou exercici nuclear, el quart.
Doncs sí, segons diversos mitjans de Seul, una font oficial de Corea del Sud ha confirmat que s'han detectat nous moviments similars als que es van produir en els dies previs a l'últim assaig nuclear el passat 12 de febrer. Recordem que Corea del Nord ha instal·lat ja dos míssils de mitjà abast a la costa est en els últims dies. Ara podria també efectuar llançaments de prova per aconseguir concessions per part de Washington. Les proves nuclears seran molt possiblement a partir del 15 d'abril.
10 infants i una dona han mort aquest cap de setmana en un bombardeig de les forces de l'OTAN a l'Afganistan, a la província oriental de Kunar, segons ha assegurat a l'agència EFE una font oficial afganesa.
El portaveu del governador de la província de Kunar ha explicat també que 4 dones més han resultat ferides en una operació conjunta de les forces afganeses i de l'ISAF realitzades el matí del dissabte en aquesta regió del nord-est del país. La mateixa font assenyala que 6 talibans més també han mort. Un portaveu de l'ISAF ha explicat també que estan investigant aquests casos, aquesta situació.
El secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, ha arribat a Israel en un viatge que durarà 3 dies i que té la intenció de rellançar el procés de pau entre israelians i palestins.
Per fer-ho, es reunirà, entre d'altres autoritats, amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a Ramallah, i també amb el cap de l'Estat d'Israel, Shimon Peres, a Jerusalem. A més, Kerry té fixades a l'agenda del seu periple trobades amb destacats dirigents israelians i palestins, amb qui sondejarà les vies per poder rellançar la negociació directa estancada des de l'any 2010. Precisament la setmana passada, la mort d'un pres malalt a Israel i els disturbis que van seguir amb dos joves palestins morts atrets pels soldats israelians fa augmentar aquesta tensió entre Israel i Palestina.
El president d'Egipte, Mohamed Morsi, ha demanat una investigació sobre els enfrontaments entre cristians, coptes i musulmans que s'han produït aquests últims dies i que han deixat 5 morts aquest cap de setmana.
Morsi, que ha condemnat aquesta agressió, ha assegurat que sent l'últim atac contra cristians coptes a la catedral del Caire com agressió cap a ell. El president, en aquest sentit, ha assegurat el patriarca dels coptes ortodox, Teodor II, que considerarà qualsevol violència contra l'Església com un atac personal.
I us expliquem per acabar que Enrique Capriles ha raptat el chavisme amb una marxa massiva aquest cap de setmana a Caracas, la capital de Venezuela. Una de les reunions, una de les trobades cíviques més multitudinàries d'aquesta campanya electoral i de la història de Venezuela. A molt pocs carrers del que és el Palau Presidencial s'ha produït aquest míting multitudinari que fa pensar molts analistes que la situació pot quedar molt frec de cara a aquest diumenge a les eleccions presidencials, on els dos grans rivals són el postxavista Nicolás Maduro i el mateix opositor Enrique Capriles.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va fer ahir el primer entrenament per preparar el decisiu partit de Champions aquest dimecres al Camp Nou contra el Paris Saint-Germain, tornada dels quarts de final amb 2-2 a l'anada.
Després de la golejada contra el Mallorca per 5-0, els titulars van fer una sessió de recuperació per recuperar forces de cara a aquest partit el dimecres contra el Paris Saint-Germain. La gran incògnita per aquest enfrontament és si Messi estarà en condicions de jugar. Recordem que Messi va fer fisioteràpia els últims dies per recuperar-se i també treball de condicionament físic. L'entrenament d'ahir va destacar la presència d'Adriano i de Pedro, que van treballar amb el grup per segon dia consecutiu.
L'Espanyol pot començar a respirar perquè té virtualment assegurada ja la salvació. Els blanquiblaus van aconseguir 3 punts importantíssims gràcies a un partit ben plantejat a Pamplona des de l'inici i ben executat per part dels jugadors sobre el terreny de joc contra l'Osasuna, 0-2.
Doncs si es tracta de la desena victòria de la temporada, els 39 punts amb què l'Espanyol torna a Barcelona no certifiquen la salvació matemàtica, però encara amb 8 jornades per disputar-se fan veure el final de temporada amb optimisme.
I a banda del Barça 5, Mallorca 0 i Osasuna 0, Espanyol 2, aquests són els altres resultats d'aquesta jornada 30 a primera divisió. Granada 1, Betis 5, Real Societat 4, Màlaga 2, Real Madrid 5, Llevant 1, Deportivo 3, Saragossa 2, també Celta 0, Rayo 2, Getafe 0, Atlètic de Madrid 0 i València 2, Valladolid 1 a segona divisió. El Girona va guanyar 5-2 al Múrcia i el Sabadell va superar per 4-3 l'Sporting de Gijón. I acabem amb un apunt de motor. Jorge Lorenzo ha començat la defensa del títol mundial de MotoGP amb una victòria incontestable al Gran Premi de Qatar.
El pilot mallorquí va dominar la cursa inaugural des de la primera fins l'última volta i no va donar cap opció a la resta de rivals. Valentino Rossi, en el seu retorn a Yamaha, va acabar segon després de superar un apassionant duel contra Marc Márquez, que va pujar al podi en el seu debut a la categoria reina. Recordem que Pedrosa va quedar quart.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va fer una crida ahir a tots els cristians perquè no tinguin por de ser-ho i visquin d'acord amb aquesta condició de cristians a través d'una església catòlica cridada a transmetre als homes la redempció dels pecats per sembrar així la pau en els cors. A la pregària del Regina Celi, que substitueix l'Àngelus en el temps de Pasqua, el pontífex va indicar que la pau és el preuat d'or que Crist va oferir als seus deixebles després d'haver passat a través de la mort. Segons el Papa, hem de tenir aquesta valentia d'anar a anunciar Crist ressuscitat perquè ell és la nostra pau. Ell ha fet la pau amb el seu amor i el seu perdó, que són la seva sang i la seva resurrecció. Francesc, en la mateixa línia, va qualificar de feliços els que a través de l'Església i el testimoniatge dels cristians creuen que Jesucrist és l'amor de Déu fet carn, que a més d'oferir la pau als seus deixebles, ja no només com una salutació ni com un desig, sinó com un preuat d'or, també viuen aquesta fe en el món.
I el Papa Francesc anomenà l'espanyol José Rodríguez Carballo, actual ministre general de l'Orde dels Frares Menors Franciscans, nou secretari de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica. El pontífex, a més, ha elevat Rodríguez Carballo, també a president de la Unió dels Superiors Generals des de novembre passat a la categoria d'arcabisbe. El religiós gallec de 60 anys es va formar als seminaris de Zamora i La Corunya i és autor d'alguns llibres i articles sobre vida consagrada i religiosa. És també llicenciat en teologia bíblica i en Sagrada Escriptura i membre de les congregacions per a l'evangelització dels pobles i per als instituts de vida consagrada. En els últims anys, el franciscà espanyol ha participat en els sínodes dels bisbes dels anys 2005, 2008, 2010 i 2012, així com també en la 5a Conferència General de l'Episcopat Llatinoamericà celebrada al Brasil l'any 2007.
Encara sobre el Vaticà, el Papa Francesc ha fet aquest cap de setmana l'acte que li faltava per certificar la seva condició de bisbe de Roma. És la presa de possessió de la Basílica de Sant Joan del Laterà, que és la catedral de la diòcesi romana. Va ser en una solemne celebració eucarística que va significar molt per al Papa Jorge Mario Bergoglio, que ja en la seva primera aparició pública, vestit de blanc el 13 de març passat, des de la balconada central de la Basílica de Sant Pere, s'havia presentat al món subratllant que primer de tot era bisbe de Roma. Abans de la cerimònia, Francesc va presidir l'acte de dedicatòria a Joan Pau II de la plaça que hi ha al davant de l'edifici del Vicariat, al costat de Sant Joan del Laterà. En l'homilia, el pontífex va aprofitar que ahir es recordava la figura de l'apòstol Tomàs per parlar de la paciència. Déu, segons el pontífex, no és impacient per a nosaltres, ja que precisament ens estima i ens comprèn sense presses.
I el periodista Jordi Basté, la monja dominica Sor Lucía Caram i el jesuïta Josep Maria Benítez, de ca emèrit de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, presentaran el llibre De Benedicto a Francisco. Es tracta d'una crònica vaticana del periodista Arturo San Agustín, que acaba de publicar l'editorial Fragmenta. Serà aquest dijous, el pròxim dijous 18 d'abril, a 8:15 del vespre, a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que es troba al carrer Valldonzella, número 23 de Barcelona. Aquest acte serà presentat per Inés Castelbranco, doctora en arquitectura i editora també de Fragmenta, i juntament amb Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna i també president de la Fundació Joan Maragall. Totes les tres entitats són les organitzadores d'aquest acte.
I milers de persones han demanat aquest dissabte a Madrid i a diverses ciutats de l'Estat la derogació de la vigent llei de l'avortament a Espanya sense més dilacions per recuperar, segons diuen, la cultura de la vida, tal com entenen els manifestants que s'havia compromès el govern de Mariano Rajoy. Igualment, milers de ciutadans, com dèiem, es van manifestar en desenes de ciutats de l'Estat. A Barcelona, la concentració va ser dissabte al migdia davant de la Basílica de la Sagrada Família. Al final de la convocatòria de Madrid, a la tarda, es va llegir un manifest on es qualifica la defensa de la vida dels més febles com la frontera de la lluita per la dignitat humana. L'escrit destaca alhora el canvi positiu de tendència que, segons els organitzadors de la mobilització, s'està produint a Europa, posant com a exemple la recent jurisprudència del Tribunal Europeu sobre la protecció de la vida embrionària o les reformes legislatives d'alguns països d'Europa de l'Est per restringir l'avortament. Entre les peticions dels convocants també s'ha instat les autoritats europees dels diferents països a ser actives i eficaces en la protecció a la família. I encara un últim apunt. A la Federació de Cristians de Catalunya se celebraran eleccions avui mateix a la seva junta directiva i la seva presidència, després que el fins ara màxim responsable, Gabriel Genescà, deixa la seva responsabilitat. Passen 6 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Portugal retallarà més per evitar un altre rescat. La Vanguardia Urdangarín accepta una oferta per treballar a Qatar. El Punt Avui, oxigen municipal. El govern canvia els criteris en la concessió d'ajuts als municipis i també servirà per pagar factures. Diari Ara, Portugal afronta un sacrifici extra per evitar el rescat. El País, les despeses del Palau, viatges i contractes del rei seran públiques. El Mundo, així va col·lapsar el fons de Corina, diuen un titular d'investigació. També destaca en portada unes declaracions del primer ministre britànic David Cameron, que diu que hem de conciliar els ajuts socials amb el sentit comú. Cameron precisament visita avui Madrid i es reunirà amb el president Mariano Rajoy. Diari ABC, Urdangarín ultima el seu fitxatge per Qatar, per la selecció d'handbol, així es refereix. I La Razón, UGT urgeix a captar immigrants il·legals i cobrar la quota en un mes.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. T'ascendeixen a la feina, surts a sopar amb les teves amigues i a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un vestit que et queda genial, que abans costava 59,90 euros i ara només 29,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'un matí amb aturades habituals. En aquesta xarxa viària, per exemple, trobareu retencions d'un parell de quilòmetres intermitents a la C-17, a Mollet del Vallès, baixant cap a Barcelona, sobretot per enllaçar amb l'autopista AP-7. També a la C-58 hi ha retencions a Sabadell, anant cap a la Ciutat Comtal, però al tram de Ripollet hi ha aturades sortint de la ciutat de Barcelona, això a la C-58 autopista del Vallès. Enllaç del Papiol carregat tant l'AP-2 com l'AP-7 i entrant per l'extrem sud de Barcelona Destaquem ara sobretot l'autopista B23, amb retencions primer a Sant Feliu i més endavant entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments no hi ha cap incidència a destacar. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulant, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Iniciem setmana força tranquil·la pel que fa a la meteorologia. Vindrà marcada pels vents de component oest que faran, per una banda, que passin diferents sistemes frontals però poc actius i, per l'altra, que les temperatures vagin pujant. De moment, aquest dilluns ens creu en front que ben bé fins a migdia deixarà el cel molt ennuvolat i algunes precipitacions de caràcter feble i dispers que podran anar creuant d'oest a est al llarg del matí. Seran de caràcter feble, comentàvem, i amb una cota de neu situada entorn dels 1.400 o 1.500 metres. A partir de migdia s'obriran nombroses clarianes, però alhora creixeran nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est que podran descarregar durant la tarda alguns ruixats, alguns xàfecs seran més locals, però alhora també seran puntualment més intensos, com a molt però moderats, sobretot al Pirineu més oriental. A la resta l'ambient tendirà a quedar assolellat. Pel que fa a temperatures, les mínimes han pujat força degut a aquest augment de núvols, però també la presència de més núvols farà que les màximes no s'enfilin prou i quedin força similars a les d'ahir, amb màximes a tot estirar al centre del dia de 18 o puntualment 19 graus cap al sud i ponent. I el vent bufarà en conjunt de components sud i oest una mica més reforçat al centre del dia quan hi haurà alguns cops forts a punts de la meitat sud. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos minuts i seran dos quarts de nou. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el doctor en oftalmologia i cirurgià Joan Carles Reiteri. Bon dia, senyor Reiteri.
Hola, bon dia.
I amb el regidor socialista de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig, que ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu mateix. Senyor Òscar Ordeig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, tenim una crisi molt important a Portugal, de la qual sempre podem prendre nota aquí perquè hi ha un debat intens sobre la importància o no d'aprovar uns nous pressupostos per aquest 2013, del qual ja hem consumit una quarta part, un trimestre. Ahir discutien alguns polítics per separat, per exemple, Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, el mateix Oriol Junqueras, president d'Esquerra. Rull deia que sense pressupostos no hi ha govern i Junqueras que no passava res si s'ajorna un any o dos anys fins i tot els comptes de l'any passat. Tenint en compte el que ha passat a Portugal, no sé si es pot relacionar o no, vostès què en pensen, com ho veuen? I tenint en compte que el PSC també ha estat una mica festejat, no?, per aprovar aquests comptes, senyor Ordeig.
Sí, bueno, no sé si el festeig anava massa en sèrio o era més allò, acostar-te amb un per separar-te d'un altre. Però bueno, jo crec que el primer que hi ha aquí és ningú vol aprovar pressupostos perquè, doncs, perquè ens mantenim amb el mateix límit de dèficit i per tant...
I no agradarà a ningú, com deia.
No agradarà a ningú perquè baixar tal com està la situació, tal com està, que no la gent no està pagant impostos perquè no hi ha activitat econòmica i llavors amb això voler reduir deute i voler reduir dèficit, doncs això falla per algun cantó, no? I llavors, ara, tot dit això, jo crec que és... Jo sóc dels que dic que hi ha d'haver pressupost. No pots començar en un any tan complicat anant amb una plantilla de pressupostos de despeses i d'ingressos que vas fer fa molts mesos. Per tant, la situació ha canviat i el que has de fer precisament és amb un dèficit nou, amb el deute que es pacti, però fer precisament una previsió d'ingressos despeses adequada al que passarà el 2013, no al que va passar l'any passat, que ja sabem que va ser dolent. Per tant, jo sóc dels que dic que hi ha d'haver pressupost. Un govern seriós ha de fer un pressupost. Més d'hora, més tard, per les circumstàncies que hi ha hagut eleccions, però jo crec que s'ha de fer.
Que es faci encara que sigui el maig, el juny o quan sigui. De fet, bueno, Joan Ortega va anunciar que aquest mateix mes es presenta en el Parlament, ja.
Sí, sí. És que jo crec que ja anem tard. Ja anem tard i les negociacions amb Europa van tard, per part del govern espanyol també, que llavors, evidentment, condiciona tots els pressupostos de les comunitats autònomes. Per tant, s'ha de fer i s'ha de dialogar, s'ha de parlar i també s'ha de posar sentit comú i de dir que, escolta, que s'ha de flexibilitzar l'objectiu de dèficit i el que sí que hem d'aprendre d'això és que el dia que es recuperi l'economia, que les coses comencen a anar millor, llavors, precisament, ser més prudents amb el deute i amb el dèficit pressupostari. Llavors, sí, és quan s'ha d'ajustar.
Senyor Reiteri, sí, està d'acord?
No, sí, sí, estic totalment d'acord. Penso que és molt bo que hi hagi un pressupost d'unitat on s'hi puguin sumar les altres forces polítiques, no mirant únicament el seu bé com a partit, sinó el bé de la ciutadania i pensant que estem en una situació excepcional de crisi econòmica i que no val doncs, a mires curtes, no? A mires molt, molt locals, i sí que val a mirar pel país en general, no? En quant a Portugal, penso que és una mica perillós, no?, el fet de que el Tribunal Constitucional doncs, hagi pres aquesta mesura, no? Perquè obrim una porta on realment tots els pressupostos poden estar posats en dubte i que bueno, és un factor més d'inestabilitat dintre del país. No? Sí que és cert que des del poder polític es poden presentar recursos i es pot fer que aquesta invalidació de part del pressupost portuguès doncs al final no quedi en quasi res, no? Però no deixa de ser una situació inestable, penso jo, i crec que no li toca. A no ser que sigui una cosa molt evident, clar, impugnar uns pressupostos pel Constitucional és una mica fort, no?
Clar, com qualsevol llei, no? Es pot recórrer i en el cas de Portugal, doncs, s'han anul·lat alguns punts, concretament sobre el subsidi d'atur. Doncs bé, no sé si s'estan donant idees a altres països europeus, però pot passar.
Jo de totes maneres, si em permeteu, jo crec que hi ha un punt positiu en tot això. Hi ha crisi, sí. Hi ha menys ingressos, sí. Hi ha una autonomia, evidentment, del govern i una obligació de fer uns pressupostos, sí. Això vol dir que es pot fer el que es vulgui de qualsevol manera? No. Jo crec que també dono un missatge de dir que, escolta, que hi ha determinats, amb l'excusa de la crisi, també s'estan abordant molts temes i sembla que no hi hagi... Que, o sigui, que els drets dels ciutadans tots poden estar en qüestió, no?, a nivell pressupostari. Llavors, dir, home, doncs, també el Constitucional, en molts matisos i de moltes maneres, però sí que està dient, escolta, hi ha determinades coses que vostè no pot agafar i dir, doncs mira, això ara ho trec i això ara ho poso quan em sembli bé. Que estem en un moment molt, molt complex, segur, però escolti, també hi ha un altre element aquí. Portugal va dir que amb aquesta sèrie de mesures que havien de fer, doncs el PIB deixaria de caure i creixeria ja aquest any, el 2012 que havia de créixer, que l'atur s'havia d'estabilitzar, i resulta que totes aquestes mesures que havien dit que aplicarien doncs no ha tingut l'efecte desitjat. No? I ara és allò de dir, no, i encara hem de fer més. Llavors, jo crec que està bé també que hi hagi un organisme superior, les instàncies judicials, si en algun moment determinat diuen, escolti, aquí en aquest punt no pot. En tot cas, si hi ha de fer ajustos, els ha de fer per una altra banda. Jo crec que el tot s'hi val, que va ser aquí també, doncs jo crec que sí que hauríem de prendre una mica M'agradaria que en algun punt, quan els governs es fiquen en punts que potser no toquen, doncs potser també que les instàncies judicials diguessin, escolta, aquí es pot tocar, aquí no.
Recordem que Passos Coelho i el seu govern de centre-dreta porta més temps, bastants més mesos, que Rajoy a Espanya. És a dir, que ha tingut temps també de, no sé si de redreçar la situació, però de prendre mesures.
Sí, no, jo realment penso que no estic d'acord amb l'Òscar. Jo penso que és una situació molt perillosa i pot ser l'inici de la destrucció de l'euro.
Vostè no està d'acord en el sentit que sigui positiu, que pugui tenir efectes positius, o que sigui bo el que ha decidit el Constitucional portuguès?
No, jo crec que no és bo. Jo crec que realment aquest senyor, pues, el senyor Passos Coelho, fa el que pot, o sigui, el que no... És que aquí estem molt mal acostumats, o sigui, nosaltres estem acostumats a funcionar amb un dèficit. Això s'ha d'acabar. Llavors, clar, si diem, no, és que no és constitucional, que abans entraven les pròtesis, les pròtesis dentàries com a sanitat, i ara no entra. Escolti, igual no han d'entrar mai. O sigui, hi ha coses que s'han de retallar. I penso que el constitucional no és un tribunal per posar-se en aquestes coses.
Bé, doncs, en tot cas, ara seguim discutint, si cal, sobre aquests i altres punts de l'actualitat política i econòmica. Mentrestant, resumirem altres notícies que tractarem avui a la tertúlia, juntament amb aquesta. Sara Cruz, bon dia novament.
Molt bon dia.
Bé, doncs, de la crisi a Portugal i de la política catalana i els pressupostos parlem.
Doncs comencem per Portugal, si us sembla bé. El primer ministre portuguès, com ja dèiem, ha anunciat més retallades després de la decisió del Constitucional de prohibir, doncs, aquestes mesures d'austeritat que afectaven pensionistes, aturats i també funcionaris. Pedro Passos Coelho diu que no apujarà impostos i que la despesa sortirà sobretot de salut, seguretat social i empreses públiques. Des de la Unió Europea ja s'ha advertit Portugal que cal... No, que apartar-se de l'austeritat només servirà per allargar les dificultats. I anem cap a casa nostra perquè Joana Ortega, la vicepresidenta del govern, adverteix que els pressupostos de la Generalitat per aquest 2013 no agradaran a ningú, però això sí ha garantit que mantindran l'estructura de l'estat del benestar. Ortega ha dit que l'executiu presentarà els comptes davant del Parlament, doncs possiblement abans de que acabi aquest mes d'abril. Convergència també reclama unitat social i política enfront de Madrid per flexibilitzar el dèficit. Des d'altres partits polítics, per exemple, Joan Herrera d'Iniciativa diu que no vol prorrogar els pressupostos perquè significaria ampliar la misèria. Des de la CUP, es creu que Esquerra i CiU escenifiquen les tensions pels pressupostos.
I parlem de la Casa Reial, perquè les despeses del Palau, els viatges i els contractes del rei seran públics. Tindrà la Casa Reial, doncs, un nou...
Un tipus d'auditoria similar a la que tenen al Congrés.
Doncs, per tant, una institució respectable, diferent a les altres, però esperem que més transparent després de tot el que està passant. D'això també parlarem. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Ara farem una breu pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, ara tens l'oli d'oliva suau la espanyola amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Et surt a només 1,90 euros al litre.
Ara a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
el primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Cinc minuts i mig i seran tres quarts de nou. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Bé, parlàvem de la crisi a Portugal. Aquí vostès dos han ofert diferents visions sobre la necessitat de retallar o sobre la necessitat de frenar aquestes retallades, i en el cas de Portugal doncs hi ha un mandat del Tribunal Constitucional que complica molt les coses. Ara bé, si divendres semblava que quan es va saber la notícia podia dimitir el govern, ara res d'això. També és important subratllar això. El govern sembla que se'n surt, malgrat això.
Jo crec que, si em permets, que també estem en una situació de psicosi col·lectiva, que qualsevol notícia negativa, tots ens anem de pressa a mirar la prima de risc, a mirar el deute, aviam a quins percentatges està. Llavors, jo crec que, escolta, és un revés per ells, segurament, a les previsions que havien fet, segurament, però en tot cas, escolti, jo crec que vol dir que l'euro caigui o no caigui dependrà de moltes coses i no acabarà depenent que el Constitucional digui de la sentència del Constitucional, com els problemes que hi pugui haver a Espanya, com els problemes que hi pugui haver a Itàlia, depèn d'un conjunt de coses, i a vegades també dona la sensació que determinades instàncies també precisament volen ficar molt el focus en això, de dir, sembla que sigui, si no el Constitucional no em dona la raó, si l'oposició... el govern no em dona la raó, si els sindicats no em dona la raó, sembla que llavors el país s'hagi d'enfonsar. Llavors també estem entrant molt en el discurs de la por per fer entrar determinades iniciatives que hauria sigut impensable, no? Per tant, jo dic, escolti, el que hem de fer entre tots és fer les coses millor, sí, el que hem de fer és aprendre els errors, sí, i el que hem de fer segurament en alguns llocs és bastar menys, sí. Ara, a partir d'aquí, diu, el que estem fent fins ara funciona? No, hem de canviar moltes coses, els primers des d'Europa, els primers llavors els països, i em dona la sensació que també a Europa, fins i tot en el discurs de Portugal, tothom veia que la línia a seguir seria exactament la mateixa que hi havia hagut fins ara. Per tant, em dóna la sensació que aquí és allò de dir, no sé fins a quin punt és bo, és dolent la sentència del Constitucional. El que jo crec que no va bé és seguir la mateixa tònica i la mateixa línia. Com aquí sembla que seguirem també a Espanya, no? I jo diria una altra cosa, eh? Aquí al principi érem allò ferms defensors de complir el dèficit estrictament, i ara ja tothom s'ha alineat amb que els objectius de dèficit l'únic que fan és empobrir-nos més cada dia.
Bé, home, és que l'objectiu de dèficit és un objectiu que no ha decidit el país, que ve de fora. Si nosaltres formem part d'aquest club que es diu Europa, s'han de seguir unes normes. O sigui, no pot ser que un se les salti i l'altre no se les salti. O sigui, si estàs dintre, estàs dintre. Llavors, és una cosa que no depèn de nosaltres. Flexibilitzar el dèficit, home, penso que és positiu perquè fa que, d'alguna forma, la ciutadania doncs prengui més consciència de lo que és el deute, de lo que són les despeses, de lo que és tot l'esforç que està fent l'Estat per mantindre aquest estat de benestar per tots, no? Per tant, jo crec que és important, però sense perdre d'objectiu que el dèficit no arribarà un moment que no es podrà funcionar amb dèficit. Dit això, jo crec que les polítiques que s'estan portant ara tant a Portugal com a Espanya com a Itàlia no són polítiques que a la llarga ens trauran d'aquesta profunda crisi, penso, perquè els resultats ja els han vist en Portugal, que porta més temps, i realment el creixement és molt minso. Llavors, jo crec que això depèn més dels països grans d'Europa, depèn més d'Alemanya. A finals d'aquest any Alemanya crec que té eleccions,
sí.
I llavors aquí serà on realment ens jugarem el nostre futur. Si la senyora Merkel torna a sortir, que esperem que sigui així, les coses canviaran cap per bé, penso jo. Per què? Perquè tindrà més mà per fer coses que ara no pot fer, que ara li tirarien encara els seus adversaris polítics.
Però Merkel també ha vist deteriorada la seva imatge a Europa per l'austeritat, per aquesta simplificació de les polítiques cap
a l'austeritat. No dintre d'Alemanya. Dintre d'Alemanya
hi ha hagut més divergències.
L'austeritat dels països perifèrics es veu molt malament, o sigui, la despesa. Allà tenen la idea que aquí no treballa ningú, no? La idea que teníem abans nosaltres dels andalusos, que és una idea totalment falsa, no? Que allà pues, treballen poc i tal, pues, ells tenien la mateixa idea nostra. Els països del sud són països que no són, bueno, que els hi costa treballar, tal, no? Bueno, són idees que no són certes, però que qualsevol mesura que signifiqués...
Les hauríem de superar, diguéssim, no, aquestes
sí.
idees.
Sí, sí. Jo crec que aquestes eleccions alemanes indirectament es poden portar molt de bé.
Jo vos al contrari, jo penso que espero que la senyora Merkel no repeteixi, perquè estic convençut que la línia que es porta ara a la Unió Europea, en la qual es basa molt en l'economia de mercat, i per tant és una unió econòmica, sí, però escolti, es va basar aquesta unió, la Unió Europea i llavors la Unió Econòmica i la Unió Monetària, es va basar precisament en precisament crear riquesa, unir-te per crear riquesa, per crear ocupació i per tant una economia al servei de la gent, de les persones, del poble i de l'estabilitat, per evitar conflictes armats, tota una sèrie de coses. No? Em dóna la sensació que ara ens hem basat molt pels anys, la inèrcia segurament ho ha portat aquí, però ara ens hem trobat en els moments que més necessitàvem aquesta unió per fer front a les necessitats dels pobles, a les dificultats de la ciutadania, doncs estem precisament en el contrari, no? Que només respon a criteris estrictament de mercat. Jo aquí crec, i Alemanya ha sigut un impulsor d'aquesta estratègia amb altres arguments que jo a vegades crec que potser els hauríem d'oblidar o treballar-los una miqueta més, que si els dels del sud i els del nord, com si uns ho fessin tot bé i els altres ho fessin tot malament.
Sí.
Quan la senyora Merkel també està molt qüestionada al seu país perquè es veu que les coses no comencen a funcionar, perquè si el teu entorn no va bé, al final tu també pateixes. I l'altre dia deien que en una enquesta alemanya també deien que la credibilitat o la paraula de la senyora Merkel també generava molts dubtes entre els mateixos alemanys. Per tant, ja comença a tenir algunes fuites i alguns problemes, i més que en tindrà si no es canvia. I per tant, jo crec que aquí és un tema essencial que caldrà abordar, de dir, escolta, la Unió Europea per què serveix? Serveix perquè la gent puguin treballar, entenc jo, no? Per tant, de dir, escolta, que aquí hi ha hagut errors i que hi ha hagut països que han estat més a les que alemanes, ja ho sabem tots que hi ha hagut errors, sí. Dic, però a partir d'aquí, dic, o aquí, o ens enfonsem tots o tirem endavant, no? Sobrevivim. Llavors, de dir, està molt bé que tots tirem pedres els uns als altres, dic, però al final, diu, quan fas la Unió Europea vol dir això, que vas tots junts, per lo bo i per lo dolent. Això és un matrimoni.
Bé, senyor, sobre la manera de posar en marxa les mesures d'austeritat o sobre si Merkel és més bo que guanyi o que no guanyi, ja veig que vostès no es posaran d'acord, però està bé que hi hagi aquesta diferència. Sí que els volia preguntar, tornant a aterrar la política d'aquí de casa nostra, pel que ha passat aquest cap de setmana, i particularment, senyor Ordeig, vostè sobre el PSC, el Consell Nacional reunit dissabte, va donar doncs diferents notícies importants, com un reglament de primàries intern, i també el fet que Pere Navarro va veure aprovada una proposta de sotmetre a referèndum entre tots els militants qualsevol pacte de govern o electoral, és a dir, que no es descarta respondre afirmativament a aquest festeig que comentàvem abans.
Sí, home, jo primer li diré la meva opinió i llavors sobre el pacte de govern, el que jo votaria si em consultessin,
sí.
I llavors, evidentment, el fet de que la iniciativa aquesta, tant amb les primàries com el pacte de govern, que es decideixi consultar, no? Jo crec que, primer de tot, pacte de govern, jo crec que soc dels que dic que això no va en sèrio. No va en sèrio, l'oferiment de pacte per part de Convergència no va en sèrio.
De fet, Navarro criticava que ho hagués fet en una ràdio pública, etc.
Home, queda molt malament, això. I quan, a més, hi ha hagut precisament una divergència entre idees, entre fins i tot determinats enfrontaments verbals, que a vegades dius, que no has trobat en molts punts, o en molts moments no has trobat punts d'acord, i ara dir, de sobte, perquè l'estratègia o perquè els mitjans de comunicació veus que potser es va cap a un altre costat, doncs ara dius, ostres, ara m'interessa això. Dius, bueno, tot això és un procés, és una actitud, és una actitud de cedir en alguns aspectes, de mirar endavant. Per tant, si l'oferiment a partir d'ara i l'actitud i les accions van en aquesta línia, doncs jo seria a partir d'ara d'estudiar-ho en sèrio. Diu, si la dinàmica continua sent la que és fins ara, jo crec que això és pura i estrictament una proposta més mediàtica i més estratègica que res més. I precisament és el que diem que hem d'enterrar tots plegats, no? L'interès personal o partidista en cada moment, precisament per dir, escolta, què és el que el país necessita? Però això sempre s'ha de fer amb més clares, posant les cartes sobre la taula i realment que vagi de veritat, perquè si no llavors tots plegats ens estrellarem tots, no només el PSC si digués que sí. Per tant, jo aquí crec que no, en sèrio, primer de tot. I segon, el tema de primàries o consultar els militants pel pacte de govern, jo crec que tot el que sigui avançar cap a la participació de militants, simpatitzants, i fins i tot a les primàries, obrir-ho també a ciutadania en general, jo crec que és bo, precisament ara és només un element més dels que, de tots els temes que hem de canviar, aquesta regeneració política que parlem, que depèn de moltes coses, però en part també per el que depèn també, precisament el que s'ha de fer, és obrir les decisions de partit a molta més gent, a molta més gent. I precisament si la ciutadania és la que ha d'anar a votar el dia de demà, doncs escolta, a l'hora d'escollir el teu candidat, doncs fes-ho també, obro al màxim a la ciutadania. Per tant, sí, sí, totes les iniciatives que hi ha hagut en aquest sentit jo crec que són, que han estat bones i positives, i en tot cas sempre sumen, mai resten. En tot cas pots quedar igual, però restar no resta mai.
A les primàries obertes, però, sí que es demana signar una mena de... Sí. D'adhesió o de simpatia amb l'esquerra o amb els socialistes.
Sí, sí, és com per allò que t'has d'inscriure, però t'hauràs de firmar un paper, però en tot cas, de què, home, de que no ets una persona allò de dir, per evitar allò, una persona que digui, no, és que jo no votaré mai PSC ni socialistes ni soc d'esquerres, doncs hi vaig i per tant...
Clar,
i,
perquè segons com el vot pot quedar desvirtuat, no?
Pot quedar persona, desvirtuat.
Un adversari dels socialistes, segons com li pot anar bé que guanyi un o l'altre, però no amb criteris de pensar en el candidat,
sí,
no?
L'experiència diu que la gent no acaba sent tan malèvola com per precisament condicionar els resultats d'unes primàries, eh? En tot cas, pot passar això, que algú faci, que segurament firma, si és així, igualment firmarà igualment per fer-ho, però en tot cas això són casos molt puntuals, excepcionals.
Sí,
per
sí.
tant, jo crec que és positiu i hem d'anar amb aquesta línia. I hem de fer moltes més coses. I el canvi de mentalitat que la gent ens demana, el canvi de maneres de fer, el canvi de valors, passa per aquí, per obrir més les decisions i per ser més valent. I a vegades dius, mira, perdo, com passa a la Unió Europea, no? Perdo sobirania, perdo una mica de quota de poder o de decisió, doncs, en benefici o en bé del comú, no? Del que tenim entre tots i que la gent també pugui aportar. Jo crec que va bé.
Doncs bé, a banda del tema dels socialistes, dels quals hem parlat, senyor Reiteri, alguna cosa més?
No, jo no sóc polític i no entenc tants intríngulis que hi ha dintre. Jo crec que és bo que es proposi un pressupost unitari. Independentment de que això sigui una jugada que estigui premeditada, és que no ho sé, no? Però des de fora veig que és bo que doncs els polítics es posin d'acord amb unes dades tan importants com les que tenim i amb una crisi actual per tirar el país endavant, no? Independentment de si això va en sèrio o no va en sèrio, ja a tant no puc arribar, no? Però des de fora crec que és positiu que s'obri aquesta mà cap a les altres forces polítiques.
Si hi hagués un canvi d'aliances o si Esquerra decidís acabar amb el seu suport al govern d'Artur Mas, un possible nou escenari canviarà molt les coses, per exemple, amb aquesta tan comentada agenda sobiranista, amb la consulta, què en pensen vostès?
Home, canviaria molt. En tot cas, amb això que deia també el Joan Carles, jo dic pactar els pressupostos, no pactar-los, fer pacte de govern, dic, jo, tot és possible, però tot el que es faci ha de ser per anar millor, perquè les coses funcionin millor del que funcionen ara. Llavors, de dir, escolti, aquí s'ha d'escollir també. Fa 4 dies vam fer unes eleccions, en teoria hi havia uns programes, hi havia unes inquietuds, unes expectatives que es va generar a la ciutadania. Llavors hi va haver una majoria, amb una baixada, el que vostè vulgui, i llavors hi va haver uns pactes de govern. Llavors de dir, ara dir, a les primeres de canvi, perquè són les primeres de canvi, fa 4 dies que estàvem a eleccions, dir, no, és que ara sense un govern d'unitat, sense si qui no pugi a govern és que no fa política de país. Jo, que això és el que ens han dit els mitjans de comunicació, dic, escolti, això també és una mica poc sèrio, eh? Llavors, de dir, si s'ha de fer, es fa. Si és millor pel país, si és per fer un millor pressupost. Si és per allò de dir, fa 3 mesos hi havia eleccions, vam dir una cosa, ara fem un govern d'unitat i d'aquí 4 mesos tornem a dir-ne una altra. Això també és poc sèrio. I quan et presentes unes eleccions, home, la realitat pot haver canviat, sí, però no ha canviat tant des de que es van fer les eleccions, que van passar les eleccions, que es van fer pactes de govern, perquè això va passar, eh? Es van fer... Llavors, jo l'altre dia ho deien en tertúlies de televisió, deia, home, dic, evidentment que hi ha moments que s'ha d'arrimar a l'ombro, que diuen, no? Dic, però, i si s'ha de fer, es fa. Però també hem de vigilar, també, perquè la situació no ha canviat tant, la informació que tenim no ha canviat tant respecte a quan es van fer les eleccions, respecte a quan a posteriori es van fer pactes de govern. I també jo estic d'acord amb aquí amb els companys aquests de la CUP que deien amb el tema del pressupost, de dir que a vegades la gesticulació, que ja portem de molts anys i que també jo crec que ens ha portat també, aquesta gesticulació ens ha portat on som ara, carreró sense sortida, és, ostres, aquesta gesticulació ens fa, l'únic que ens fa és anar fent passos enrere i no sé què, diu, escolti, què fa falta? Que convoquem una altra vegada eleccions si no es pot aprovar el pressupost perquè el PSC no s'hi posa? Ostres, hi ha un pacte, jo crec, d'estabilitat firmat, Esquerra, Convergència, precisament per tirar endavant el país. I llavors complir també amb el que van dir. Ara, també dono la sensació que tot el tema sobiranista, doncs amb Esquerra, això potser ara no els hi acaba d'encaixar i ara potser també volen desmarcar-se una mica. Això també crec que s'hauria de dir, eh?
Mm-hmm. Està
no sé, eh?
Sí, no, jo encara que no sigui polític.
No soc polític i estic totalment d'acord amb el que dius. Però bé, a veure, estem amb les condicions econòmiques que estem, no? El senyor Fernández de la CUP deia, pues això, que som un país tècnicament intervingut i en fallida tècnica, no? Yeah. És a dir, bueno, estem aquí, no? O sigui, quan tu deus molts diners i produeixes, per exemple, 100 i produeixes cada any 50 i els interessos del que deus són 60, vas malament. Vas malament. O sigui, el país es diu que està en fallida tècnica perquè no pots pagar ni els interessos del que deus, no? Per tant, estem en un punt molt crític i de molt risc, penso jo. I que ja no depèn de nosaltres, depèn de les polítiques monetàries d'Europa. Per això crec que les eleccions a Alemanya, sigui quin sigui el resultat, doncs donaran un gir cap a millor o cap a pitjor, però donaran un gir doncs, amb aquesta situació econòmica que està patint el país.
Mm-hmm. Avui a la tertúlia ens acompanyen l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. M'agradaria dedicar els últims minuts a parlar del que està passant en el que és la institució de la monarquia, la Casa Reial, tot el cas Nos, la imputació de la infanta Cristina, notícia important, va ser la notícia de la setmana passada i potser de tot el mes d'abril, tot i que veurem què acaba passant. En qualsevol cas, divendres es filtrava la notícia sobre l'accés de la Casa Reial demanat per la pròpia institució a la llei de transparència, i això ho confirmava el mateix govern espanyol divendres. I ha tornat a sortir, si em permet, senyor Ordeig, Pere Navarro, dient, ja ho deia jo, que el rei havia d'abdicar. No sé si és un aprofitament una mica així de la situació, com ho veu?
Ja que està el senyor Òscar aquí, també m'agradaria que aquesta transparència, per exemple, fos en la finançació dels partits, en concret
també
el seu.
També es diu, sí.
Però a veure si tots som transparents, no? I diem les comptes d'on venen i d'on van, no? Sí, seria un exercici molt bo per part de la classe política, no sols els socialistes, sinó altres forces.
No sé si vol recollir el guant d'això.
Sí, sí, no, home, i tant. Evidentment que... és que aquí estem parlant, precisament, la llei de transparència, deien que havien d'afectar partits polítics, però la qüestió era aquí, és que semblava que la Casa Reial quedava fora. Per tant, allò de dir, els partits han de ser més transparents, sí. Jo sempre dic també, dic, a part de que tinguis una llei de transparència, tu pots tenir mil normes, però si un vol fer trampes, buscar la manera de fer-les, per tant, cal tenir les normes i les lleis i actuar amb contundència aquell que se les salti, però també cal un canvi de mentalitat, eh? Cal aquesta regeneració que diem, al final vol dir un canvi de mentalitat, de tenir molt clar què responem i que hem d'organitzar els partits o el sistema de partits que hi ha en aquest país precisament en funció del que vulgui el ciutadà, el que necessiti els ciutadans i, per tant, adaptar-ho. Quan no complim precisament amb les expectatives dels ciutadans, doncs canviar el que faci falta. I això vol dir transparència, vol dir credibilitat, vol dir sentit comú i vol dir que, escolta, quan algú es passa, perquè a vegades es pot passar, no et pots passar tu, però es pot passar al del costat, doncs, escolta, doncs el del costat també posar-lo firmes, no?, que diuen. I a partir d'aquí jo crec que hi ha... Si veiem en aquest país, passa una cosa, hi ha una crisi institucional de les institucions molt important, però si veiem els mitjans de comunicació, el control sobre els partits polítics dels ciutadans, això, doncs, home, la gent, o de la mateixa justícia, doncs hi ha una diferència gran entre el control a les institucions econòmiques, les institucions financeres, les institucions polítiques, respecte a la que hi ha a la Casa del Rei, la Casa Reial. Deixant de banda, a més, la consideració. Per tant, això és un tema de transparència. Deixant de banda la consideració sobre si el rei, potser jo això ho penso també, que potser ja està en el temps de descompte ja, que dius, ostres, de que tal com tot el que està passant, que el temps està passant moltes coses cada dia, cada setmana, cada mes, doncs el rei potser, pel que sigui, per llei de vida o pel que sigui, doncs potser jo crec que ja fa dies que hauria d'haver pres una determinació. En aquest sentit jo estic totalment d'acord. I llavors a partir d'aquí entraria una altra reflexió, que si ells no fan algun pas amb això de la llei de transparència, amb això de fer el relleu, doncs és que la ciutadania al final s'acabarà plantejant si realment la monarquia té o no té raó de ser. Llavors aquí és un altre debat on jo hi entraria directament, no? De dir, escolta, hem de parlar de les institucions, quina funció desenvolupen i en el context que estem, si realment continuen sent necessàries.
Sí, aquí
ja, ja, aquí ja veieu que vaig per un altre camí.
No, i efectivament hi ha diferents nivells de debat, no? Una cosa és el paper indiscutible de la monarquia en la transició democràtica i particularment del rei Joan Carles, que va aconseguir doncs, que tots els sectors, també els no monàrquics, acceptessin el seu paper i la seva condició de cap d'estat i el sistema de monarquia parlamentària, però després hi ha això, el deteriorament de la imatge de la Casa Reial, amb el cas Urdangarín i altres problemes.
No oblidem que molt més deteriorada tenen la imatge els polítics. Molt més. Sí,
però els polítics, polítics passem per les urnes cada 4 anys.
Si ens plantegem si la monarquia pot continuar, per què no ens plantegem que els partits polítics, tal com estan actualment, poden continuar d'aquesta manera?
Però llavors no quina és l'alternativa? Un altre sistema?
Un altre sistema, ja que perquè estem parlant de canvi constitucional.
Sistema, home, això jo crec que... Sistema, home, però això vol dir... L'alternativa al sistema democràtic és un de molt pitjor.
És molt fàcil criticar,
no, home, no.
Però, escolti, a casa seva, senyor Òscar, i a casa del PP, i a casa, escolti...
A casa de tots
els grossos, escolti,
li diré molt clar.
Molt més grosses.
No, home, no.
I la ciutadania ha tragat...
Qui la fa, que la pagui. Llavors, que cal canviar el sistema, el finançament, la llei de partits, la manera de fer de determinats partits polítics, sí, evidentment, ja li dic
de
que
molts,
sí.
O de pràcticament
però,
tots.
Però el sistema democràtic està estructurat d'aquesta manera i fins que no se'n trobi un de millor, ha de ser aquest. En tot cas, amb matisos, i ens hem de ser molt, molt allò estrictes amb tothom. Ara, a partir d'aquí, dius, escolti, jo ho tinc molt clar, jo em presento...
Sí,
jo
no faig
jo cada 4
anys... Òscar, no té clar, són els diners que us donem a tots els polítics, PP, PSOE, PSC, de la ciutadania, aquestes subvencions a sindicats, això la gent no ho veu bé.
El senyor Ornet estava argumentant que passen per les urnes cada 4 anys.
Es passa per les urnes i que en tot cas...
A les urnes no pots decidir això, no pots decidir les urnes això.
Home,
hi ha coses... sistema per tots.
Hi ha partits que evidentment potser som això, són més ferms amb això. En tot cas, jo estic, el sistema democràtic està estructurat d'aquesta manera i en tot cas té fuites, sí, s'ha d'actualitzar, sí, hi ha coses que no funcionen, sí, ara, l'alternativa a això és un sistema que vam tenir durant molts anys i que no va funcionar. En tot cas, hem de canviar molt. Jo sóc dels que, precisament, sóc dels que crec que s'han de canviar moltes coses i moltes persones. Ara, a partir d'aquí, se'm va dir que hem de buscar sistemes en el qual tothom siguem igual i en el qual obrim la participació a la gent. La Casa del Rei, la monarquia en aquests moments, això no ho té. És l'única institució de l'Estat. Per tant, plantegem-nos això.
Deixem-ho aquí de moment. Gràcies, senyors. Joan Carles Reiteri i Òscar Ordeig. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Passa ja un minut de les 9. Titulars, última hora informativa amb el Gerard Carrion. Després el comentari de Josep Miró i Ardèvol. Ens visitarà avui també Jaume Castro, responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, que acaba d'escriure un interessant llibre entrevista amb Jaime Bandor, un jueu que va sobreviure a l'Holocaust nazi i que explica la seva vivència personal de la reconciliació també interreligiosa. El llibre es presenta avui mateix a Barcelona. També tindrem Mons sense fronteres amb Àngel Miret i La vida en sol fa morir al Casals. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Tràgic succés a Barcelona. Una mare hauria matat els seus dos fills d'11 i 9 anys al barri del Carmel. Els Mossos d'Esquadra han detingut la dona, una mestressa de casa de 35 anys amb problemes econòmics, com a presumpta autora del doble crim mentre investiga els detalls del que ha passat i si era víctima de maltractaments. El duc de Palma, Iñaki Urdangarín, podria anar a treballar a Qatar a motiu del Mundial d'Handbol 2015, que se celebrarà en aquell país. Urdangarín desenvoluparia tasques de promoció de l'handbol i, a banda, seria l'encarregat de supervisar l'organització del Mundial 2015, contractat pel govern qatarí. Anem cap a casa nostra. La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha demanat màxim consens polític per poder tirar endavant els pressupostos per aquest any. La Generalitat assegura que està treballant rigorosament per presentar-los aquest mes d'abril i ja avisa que els comptes no agradaran a ningú. En clau internacional, el Tribunal Constitucional portuguès ha posat el govern de Pedro Passos Coelho en una situació complicada. El primer ministre ha dit que la decisió del tribunal obliga el govern a plantejar noves retallades, una estratègia per evitar un altre rescat que haurà de pagar la població. I el president egipci Mohamed Morsi ha demanat una investigació sobre els enfrontaments entre cristians coptes i musulmans que han deixat 5 morts aquest cap de setmana. Morsi, que ha condemnat l'agressió, ha assegurat que sent l'últim atac contra cristians coptes a la catedral del Caire com una agressió a ell. El president, en aquest sentit, ha assegurat al patriarca dels coptes, Teodor II, que considerarà un atac personal qualsevol tipus de violència contra l'Església.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. Avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Ha estat publicat el baròmetre de confiança en les institucions de l'empresa Demoscopia. En realitat es tracta d'una barreja prou heterogènia, perquè també hi figuren serveis públics, grups professionals, el que fa difícil o que fa relativitzar les valoracions i els resultats. Però en tot cas, el fet de que es tracti d'una enquesta periòdica cada trimestre té utilitat com a referència, no pas per prendre-s'ho al peu de la lletra. En aquest context, l'Església apareix valorada sota 4 supòsits diferents. Un és el de la seva obra social, Càritas, que ocupa un lloc molt destacat, el 5è, és a dir, rep una molt bona valoració. Els sacerdots de les parròquies és un altre tipus de valoració que fa, i aquí el lloc descendeix d'una manera significativa, fins al 25, entre 40 entitats. Sobretot a causa de la baixa o negativa puntuació que li otorga el grup més jove, el de 18 a 35 anys. La tercera forma de valorar-la és com a església en el seu conjunt. Ja queda, en aquest cas, bastant a la cua, en el lloc 30. I una valoració molt negativa dels joves, i no tant, però també de l'altre grup de població, el de 35 a 54 anys. Els bisbes ocupen a l'últim lloc, el 34, però colze a colze amb els sindicats i millor, per sobre, dels qui cauen en les últimes posicions, que són, i per aquest ordre, la patronal, el Parlament, el govern, els bancs, els partits polítics i els polítics. Aquest tipus d'enquestes, tot i considerant les reserves que he fet a l'inici, s'ofereixen diverses, múltiples lectures útils. De totes les possibles, jo em voldria fer ara una de molt concreta i pràctica. És aquesta. L'Església té un problema de com comunicar la seva realitat. En un món on totes les confiances han saltat i la gent reclama valors i sentit, l'Església tenim una gran oportunitat que de moment no estem sabent utilitzar a fons. Posar dempeus el cristianisme social seria, segurament, i com a comú denominador, el que ens podria ajudar a aquest canvi que necessitem. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Els pares tenen l'obligació de verificar les modalitats amb què es realitza l'educació sexual en les institucions educatives, a fi de controlar que un tema tan important i delicat sigui afrontat de forma apropiada. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Jaime Vandor, Una vida al Caire de l'Holocaust, diàlegs amb un supervivent. Aquest és el títol d'un llibre escrit per Jaume Castro, que és, de fet, un llibre entrevista amb aquest supervivent del nazisme, Jaime Vandor, d'origen hongarès i nascut a Viena ara fa tot just 80 anys, és filòleg, assagista i poeta i ha exercit durant 45 anys de professor a la Universitat de Barcelona. Per tant, podem dir que és un hongarès afincat aquí a casa nostra. Ha participat en nombrosos congressos internacionals i ha fet conferències a Europa i a Israel sobre temes d'història i cultura judaiques. El llibre es presenta aquest vespre a les 7, concretament al Palau Centelles Solferino, a la baixada de Sant Miquel número 6 de Barcelona, on hi ha la seu del Consell Consultiu de la Generalitat i al darrere de la seu de l'Ajuntament. Intervindran el poeta Carles Duarte, també el director de l'Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, i el publicista i jueu Lluís Bassat. I és que el diàleg i la reconciliació entre jueus i cristians i entre els creients de totes les religions es troba ben al darrere, en el rerefons, i també explícitament en moltes parts d'aquesta bonica història, la de Jaime Vandor, que es reflecteix a través d'una entrevista, una entrevista que comentarem ara amb el mateix autor, amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Jaume Castro és l'autor d'aquest llibre, Una vida al Caire de l'Holocaust, diàlegs amb un supervivent, publicat per Viena en català i en castellà, i també és col·laborador d'aquest programa, La Tertúlia. Senyor Jaume Castro, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé, molt bé. Gràcies per la invitació.
I gràcies a vostè, moltes felicitats també per aquest treball. Vostè va conèixer, ara ja fa uns quants anys, Jaime Vandor. Quina és la seva història, a grans trets, la història d'aquest supervivent? Un adolescent que durant la Segona Guerra Mundial va veure perillar la seva vida i la de la seva família.
Sí, sí, sí. Ell es va trobar amb el seu germà i la seva mare atrapat primer a Àustria, a Viena, i després, doncs, particularment a Budapest, camí de Barcelona, on hi havia el seu pare. La Segona Guerra Mundial els va deixar allà aïllats i allà, doncs, es troben amb totes les lleis de discriminació que van creixent fins que l'any 44 doncs, comença doncs, la solució final i es troben, doncs, com molt bé diu el títol d'aquest llibre i una conferència del Jaime Vandor, que ho explica molt bé, al fil, al Caire doncs, de l'Holocaust. No? Mm-hmm.
Sobreviuen gràcies a algunes intervencions.
Sobreviuen gràcies, evidentment, a la decisió en un determinat moment doncs, de moltes petites decisions de la seva mare i que no vol doncs, que s'amaguin al camp on la deportació va ser molt més forta i després, sobretot, per la intervenció de dos personatges que són l'Àngel Sanz Briz i el Giorgio Perlasca, que a través de la legació espanyola Budapest doncs, intervindran doncs, per protegir-los tant a la seva família com a molts altres doncs, espanyols o persones que van estar protegides a les cases de la legació espanyola.
El llibre, en forma d'entrevista, inclou nombroses preguntes que vostè fa a Jaime Vándor, seguint un itinerari bastant cronològic, però també de vivències personals. Què destacaria del que ell explica i del que ell reflexiona?
Bé, a mi em sembla que, evidentment, és un llibre que no és només un llibre vivencial, sinó que és un llibre que, aprofitant doncs, el pensament, el to cultural i la sensibilitat doncs, de Jaime Vándor, doncs està ple doncs, de referències històriques i està ple també doncs, de reflexions doncs, que fa ell doncs, al voltant del que és l'Holocaust i també doncs, de com en els recents anys doncs, ha estat explicat no? des d'un punt de vista doncs, cultural, sobretot literari.
Ha estat fundador, impulsor i director de diverses entitats i realitats, especialment important la seva participació en el naixement de l'Entesa Judeocristiana de Catalunya, una vocació que també d'alguna manera fa seva la comunitat de Sant Egidi i fan seves altres entitats.
Sí, vull dir, amb el Jaime Vándor des de l'any 94 doncs, ha anat creixent una bonica amistat i em va sorprendre doncs, que no hi hagués, doncs, tot i que ell doncs, ha fet un treball incansable de divulgació amb centenars doncs, de conferències, doncs, no hi havia cap text que expliqués una mica doncs, la seva història. I així va néixer doncs, aquest llibre, tot i que ell té llibres publicats doncs, sobretot de poesia.
Sí, efectivament, és un home també de cultura, un poeta, i d'aquí ve té també el fet que s'ajuntin avui en la presentació tres homes que tenen en comú sobretot la seva amistat amb Jaime Vándor, com són Carles Duarte, Vicenç Villatoro i Lluís Bassat, però també, en alguns casos, la proximitat amb el poble jueu i amb la realitat jueva, com el cas
certament,
de Lluís Bassat o Vicenç Villatoro mateix.
Certament,
també.
Les persones que vindran a la presentació, on també estarà present el Jaime Vándor, doncs són persones doncs, que de manifesta amistat amb el Jaime Vándor i en tots ells doncs, hem coincidit doncs, de la necessitat doncs, de donar a conèixer doncs, el seu pensament, la seva història i la seva obra.
Podem dir que és un regal d'aniversari a Jaime Vándor, també aquest llibre, perquè acaba de complir el 26 de febrer passat, concretament 80 anys.
Certament. Ens fa molta il·lusió doncs, que aquest vespre doncs, pugui compartir doncs, tots plegats la presentació d'aquest llibre.
Jaime Vándor, per tant, malgrat la seva edat, està en actiu públicament. Fa coses, encara que no exerceixi de professor.
No,
en
però s'ha de dir que és una persona d'una grandíssima lucidesa i que segur que amb les seves paraules avui doncs, ens donarà un trosset més doncs, de la seva sensibilitat, del seu pensament i de la seva història.
Recordem, la presentació a les 7 d'aquesta tarda és un acte obert al Palau Centelles Solferino, a la baixada de Sant Miquel número 6 de Barcelona, al darrere de l'Ajuntament. Presentació d'aquest llibre que s'ha editat per Viena Edicions en català i en castellà, Una vida al caire de l'Holocaust, diàlegs amb un supervivent, amb Jaime Vándor, un llibre entrevista escrit per Jaume Castro, que a més de responsable de la comunitat de Sant Egidi, és doctor en química per la Universitat de Barcelona i ha impulsat, entre altres iniciatives de solidaritat i de diàleg entre cultures, el programa DREAM de lluita contra la sida a l'Àfrica, un programa impulsat també per la comunitat de Sant Egidi. D'alguna manera també Sant Egidi es fa present en aquest acte, però senyor Jaume Castro, una reflexió per acabar, si li sembla, sobre el que és el diàleg entre jueus i cristians i entre cristians i altres religions, una mica partint també de l'esperit d'Assís i del que és la dimensió històrica del Jesús mort i per nosaltres ressuscitat, no? Què queda d'aquesta necessària reconciliació quan tenim, malauradament, un passat de disputes també i d'incomprensions?
Certament, hi ha un passat doncs, que tots coneixem, difícil, i sobretot amb el món jueu, i evidentment doncs, el Concili Vaticà II marca doncs, un punt d'inflexió, i en aquest sentit jo penso que en els últims anys, i particularment des de l'any 86, quan Joan Pau II impulsa la gran trobada d'Assís, doncs jo penso que hi ha un itinerari sempre creixent de veure les religions un al costat de l'altre i no un contra l'altre. I certament, doncs, en un món globalitzat com el que vivim, on sempre més cultures i religions viuen barrejades, doncs aquest diàleg es fa molt necessari. I en aquest sentit, com ho bé deia, doncs el Jaime Vandoorne ha estat un home doncs, que ha impulsat notablement aquí a casa nostra, a Barcelona, doncs, el diàleg entre jueus i cristians en un moment que, quan ell va començar a fer-ho, doncs, que no era fàcil. I en aquest sentit, doncs, ell és un dels fundadors de l'entesa judeocristiana.
Hi ha aquí dues qüestions importants, no? Evidentment, la purificació de la memòria, amb tot el que va passar amb el nazisme i el necessari desgreuge al poble jueu, no?
Certament.
Per allò que va patir.
És necessari perquè l'Holocaust no és un fet més de la història, sinó que és un fet singular, que no té precedents, i certament no hi ha futur sense memòria, i en aquest sentit, doncs, tenim el deute doncs, de recordar per no repetir, i sobretot doncs, les generacions que han viscut, que ja són generacions que ho hagin viscut en primera persona, que es van perdent per l'edat, doncs han sentit sempre aquest deute d'explicar, aquest deute de comunicar a les noves generacions. I en aquest sentit, aquest llibre també neix una mica d'aquesta voluntat, de que no es perdi i que pugui arribar també a les noves generacions un tros doncs, d'aquestes moltes històries que es van viure durant la Segona Guerra Mundial.
Jaime Vandoorne, Una vida al caire de l'Holocaust, diàlegs amb un supervivent, llibre entrevista publicat en català i en castellà per Viena Edicions, a cura de Jaume Castro, que ens ha acompanyat avui en directe. Jaume Castro és responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya i autor d'aquest llibre entrevista que recomanem avui especialment. Es presenta a les 7 de la tarda al Palau Centella Solferino de Barcelona, a la baixada de Sant Miquel número 6, al darrere de l'Ajuntament. Que vagi molt bé l'acte i també la difusió del llibre, que ens sembla molt interessant.
Moltes gràcies.
Felicitats, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona convida el Papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Fundipau, Fundació per la Pau, fa 30 anys que treballem per la promoció de la cultura de pau. Vine a celebrar-ho al Palau de la Música amb un concert de la Locomotora Negra, el dissabte 13 d'abril a les 6 de la tarda. Entrades a la web o a les taquilles del Palau.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes. Per exemple, bolquers de tot Activity Extra en diversos formats amb el 70% de descompte en la segona unitat. Et surten només 6,89 euros a la península. A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quart i mig de 10, comencem Món sense fronteres, la secció social sobre la igualtat, la solidaritat i el món de la immigració que compartim sempre els dilluns a aquesta hora amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra, com que no havíem tingut ocasió de felicitar-li la Pasqua, ho fem ara. Senyor Àngel Miret, bona Pasqua i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies igualment a tu i a tots els oients.
Els dies de Setmana Santa i Pasqua van anar bé, de descans.
Home,
una mica.
Bé de descans, però una mica de mal temps, i de pluja.
Sí,
eh?
Això sí.
Jo estava en el Prepirineu i la veritat és que no vam... Sí, està bé, després també tenim bones reserves d'aigua, eh?
El que passa és que no es gaudeix quan fa mal temps, oi?
Ai, sí, haguéssim preferit que les reserves d'aigua es fessin les setmanes següents, la veritat.
Sí, eh? Sí, sí, certament, certament. Però bé, uns anys toca i altres no toca.
Sí, i tant, i tant.
En tot cas, comencem parlant del tema dels desnonaments i de tot aquest debat que hi ha amb algunes accions... podem dir que rebutjables per part d'alguns grups de persones assetjant cases de polítics. En qualsevol cas, em sembla que el que vostè vol introduir avui, senyor Miret, és una reflexió sobre la frivolització del nazisme. A vegades utilitzem el terme nazi per acusar-nos els uns als altres. Ara que acabem de parlar amb Jaume Castro de l'Holocaust i de la memòria, amb aquest llibre sobre Jaime Vandor, em sembla oportú parlar d'això, ja que la responsable de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Colau alguna vegada ha utilitzat aquest terme, no sé si massa alegrement.
Sí, justament ara sentia el Jaume Castro del llibre aquest del Jaime Vandor i em va bé, diguem-ne, la reflexió, perquè posa una mica damunt de la taula el que va ser veritablement l'Holocaust. Va ser un sistema organitzat des del poder, sistemàtic d'eliminació física de determinades persones que per raons, sobretot en aquest cas de raça...
De raça semítica, de jueus.
En aquest cas els jueus, però també d'altres persones, diguem-ne per orientació sexual, altres col·lectius com ara els gitans, altres persones, diguem-ne, amb dèficits físics o psíquics, van a ser eliminats físicament. A veure si som capaços de no frivolitzar més l'expressió nazi. És a dir, jo estic una mica tip, i em sembla vergonyós, i una mofa en aquestes víctimes i en els seus familiars, que per qualsevol qüestió amb la qual no combreguem, i en aquest cas jo he de dir que personalment tampoc m'agrada aquesta estratègia, diguem-ne, dels grups de vinculats, en aquest cas representats per l'Ada de Colau, però que són moltes altres persones, no m'agrada això, aquesta pressió que fan, aquest escarni, no m'agrada aquesta pressió que es fan als domicilis, i per tant jo no la comparteixo, però em sembla que d'aquí... com ha fet un determinat tipus de premsa, sobretot, com sempre, de Madrid, la Razón, la BC, en fi, els diaris de sempre, que arriben a dir que això és com els nens jueus que se'ls identificava i que després... ostres, tu, jo crec que hem de tenir una mica de criteri. A veure, podem estar amb que això és una...
Això és rebutjable, això, ho han dit els principals dirigents polítics del país.
Jo ho considero rebutjable, em sembla que no... en fi, aquestes persones, aquests diputats, que poden ser més o menys responsables de la situació, però que segur que no ho són responsables són els seus marits i dones, i en qualsevol cas els seus fills, sens dubte. Que aleshores vegin un col·lectiu de persones a baix increpant o malparlant del pare, del marit, de la dona, home, a mi em sembla que això està fora de lloc i em sembla injust. Ara, torno a insistir, és clar, s'han dit unes barbaritats aquests dies de la senyora de Colau, intentant desqualificar-la a nivell personal, també, és a dir, de la mateixa medicina que ells rebutgen, que és aquesta medicina particular, després amb la de Colau s'han posat en si ha acabat o no la carrera, que ja em direu que té... que té a veure si l'ha acabat o no l'ha acabat, si abans havia estat ocupa o no havia estat ocupa, si les institucions o les ONGs a les quals ella pertany han rebut o no han rebut subvencions públiques. Això em sembla absolutament rebutjable. I el que no es pot entendre ni tolerar, sinó des d'aquesta perspectiva de crispació que estem vivint, és, torno a insistir, que es parli de nazis en aquest sentit. Val a dir que això sembla que s'ha posat de moda, perquè si es consulta a les xarxes tot el tema de Catalunya, la independència, en fi, tot aquest debat, llarg debat, l'expressió nacionalista escrita amb Z a les xarxes és absolutament habitual. És a dir, perquè ells que rebutgen el procés de separació de Catalunya, que pots estar-hi o no d'acord, això és una altra qüestió, però que, home... tildar també en el nacionalisme català que desitja aquesta independència de nazi, torno, eh? Escolteu, aquí va haver unes situacions, jo recomanaria a tots aquests que amb aquesta alegria ho diuen, que se'n vagin a veure, diguem, els camps d'extermini i puguin avaluar si del que estem parlant és igual, del nacionalisme català o de Colau o de qui vulguis, es pot diguem-ne, equiparar. Això ara s'utilitza molt per la dreta, abans és veritat que havia estat utilitzat molt per l'esquerra i encara, de fet, amb menys intensitat, l'expressió feixista.
També s'utilitza alegrament.
El feixista també s'hauria de saber el que era el feixisme, i en aquest moment també des de l'esquerra es plantejava que feixista era qualsevol que no era d'esquerres, és a dir, bastava ser del Partit Popular o fins i tot d'Unió, de Convergència.
En el context de la Segona República s'utilitzava molt, no? La dreta era el feixisme, es deia des de l'esquerra.
No? Però bé, el feixisme té unes connotacions des del punt de vista polític molt clares, representades en tot cas per Hitler, pel Mussolini, pel Franco, i això és el feixisme. Al ser una persona conservadora o demòcrata cristiana i tal, de cap manera es pot equiparar amb ser feixista. Ja està bé, posem les coses al seu lloc, perquè si no acabem perdent els estreps. No,
i el terme feixista de vegades s'ha utilitzat fins i tot en parlaments autonòmics o estatals.
No, amb una facilitat extraordinària, i ara ja hem donat un pas més i hem passat del feixisme al nazisme, home. Prudència, una mica de prudència tots plegats.
Bona crida a la prudència la que ens fa avui Àngel Miret, també en el context de tot el debat sobre els desnonaments. Parlem de notícies positives també avui, els joves implicats amb la solidaritat.
Sí, mira, això n'estem parlant sovint aquí i a mi m'agrada anar portant exemples. És evident que amb la crisi un dels valors que està emergint és el de la solidaritat. És a dir, això és un dels elements, diguem-ne, dels pocs elements que té de positiu aquesta crisi, no? I avui portava uns exemples, i em referiré, doncs, per exemple, a un grup de joves escoltes que rehabiliten 6 edificis de Ciutat Vella, de persones, diguem-ne, en situació de risc. Llavors, durant aquesta Setmana Santa, doncs mira, en lloc d'anar de vacances, durant aquests 5 dies, 55 joves han realitzat aquests treballs de rehabilitació, bàsics, és a dir, per exemple, pintura, neteja, endreçament de les llars, etc., de persones que tenen problemes socials i econòmics i de gent gran que viuen sols. Això no solament té aquest element, per mi, important de reparament, de reparació, de posar al dia, diguem-ne, aquestes instal·lacions, sinó que va més enllà, que és aquesta sensació d'acompanyament, de preocupació per l'altre, i estic segur que això farà créixer també tant amb uns com els altres. És a dir, és una doble corrent en positiu, tant pels joves com per aquestes persones que reben aquesta aportació per part dels escoltes. I un altre exemple també, doncs mireu, gent, per exemple, que estan a l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron, en l'àmbit del que són els pallassos infantils. Aquí hi ha tota una teoria mèdica, i sembla que molt estructurada i molt comprovada des del punt de vista científic, que diuen que aquests pallassos, els pallapugues, es diuen aquí, però en aquest cas parlem de voluntaris una mica que fan de pallasso, en aquest cas jo em referia a una enquesta que li fan amb el Punt Diari amb un jubilat i amb una persona que està a l'atur, i que, bé, doncs presten el seu temps a alegrar aquests nens, que a vegades, poc o molt conscients de la seva situació, el que s'hi veuen és que viuen diferent als altres nens, que estan en un hospital, en fi, que a vegades no es troben prou bé, i a vegades doncs, que tenen una situació de risc vital. Certament cada vegada menys, una part molt important d'aquests nens, el 70 o el 80% s'acaben curant. Però és molt important aquest acompanyament, i aquesta gent que en lloc de dedicar-se a estar a casa, allò que diem a vegades, o a criticar-ho tot, que és una manera molt nostra de ser, o sigui, criticar-ho tot trobar-ho malament, doncs mira, en aquest cas es posen el barret de pallasso, el nas, es pinten una miqueta i au, a fer riure les criatures. O sigui, fantàstic,
Per tant, podem dir que això és una manera també de protestar en positiu, no?
Oh, i tant.
De crítiques se n'han de fer, també.
De crítiques se n'han de fer, però allò de la corresponsabilitat de la que no em cansaré d'insistir és que tots hem de prendre una actitud, és a dir, no més enllà del que és, insisteixo, la crítica fàcil. I mira, en aquesta mateixa línia d'aspectes positius,
sí,
i de que fins i tot alguns dels oients de Barcelona és probable que no ho coneixin, a Barcelona hi ha una oficina que es diu per la no discriminació. Aquesta oficina va atendre l'any passat 503 persones, no queixes concretes, sinó 503 persones de Barcelona. Aquesta és una oficina que es dedica a atendre aquelles persones que vivint o estan a Barcelona han patit o creuen que han patit un procés de discriminació a la ciutat, però també tots els barcelonins i barcelonines que consideren que han estat discriminats fora del terme municipal. És a dir, per tant, és un servei integral. La major part d'actuació que fa l'oficina és a través de la mediació. En aquest cas, diguem-ne, el col·lectiu que més s'ha sentit discriminat és el d'immigrants, un 30% de les demandes estan d'immigrants. Després, la gent amb problemes econòmics, un 9%, per orientació sexual, un 9%, per dones, un 7%, etc. I el que és important és que, a part de tota aquesta tasca que fa de sensibilització i de mediació en aquests dos conflictes, també el... és veritat que hi ha molta gent que van allà a formar-se. Per exemple, l'any passat hi van anar ni més ni menys que 585 estudiants i 216 professionals. És a dir, quasi bé 800 persones es van passar, van fer una estada en aquesta oficina per aprendre, per davant d'aquestes situacions, aprendre, i tot això és una xarxa que després s'extén i que ajuda a plantejar els conflictes d'una forma diferent a la que fem habitualment, que és a través de la confrontació o a través del debat a vegades estèril. Aquí es mira de buscar fórmules alternatives de mediació, de reflexió, de sensibilització, etc. La veritat que és que amb un percentatge d'èxit molt important i elevat. Per exemple, en aquest àmbit de formació professional, per exemple, els mediadors han estat 89 els que han après allà, orientadors de drets 46, etc. És a dir, per tant, una bona actuació d'aquesta oficina. De la mateixa manera, mira, avui estem amb coses positives, Ignasi.
Sí, sí, no? Ho celebrem.
Home, no, és que el panorama,
si no seria un desastre.
No, és que hem de mirar la part, si no només mirem les parts negatives de les coses, igual que la nostra vida, a vegades quan ens fa mal l'esquena, ens duem molt de l'esquena, sense ser conscients que molts dies abans no ens fa mal res, no? Per Clar. Tant, val la pena valorar-ho quan no ens fa mal res.
Exacte, sí, sí.
I mira, un altre tema també molt bonic és el de que del gener al març 34 menors a Barcelona han fet servir el programa de famílies acollidores. Aquest és un programa, a Barcelona en aquest moment hi ha unes 60 famílies que s'han apuntat en aquest programa, que el que fa és, diguem-ne, atendre provisionalment a nens i nenes que per diverses circumstàncies dels pares, doncs a vegades són malalties, ingrés hospitalari, empresonament, dificultats específiques de conciliació de la vida familiar i professional, etc., necessiten un acolliment temporal. És a dir, no té res a veure amb l'adopció. Això de quedar clar, és molt més generós. És a dir, escolta, potser hi ha una família monoparental que la mare ha estat ingressada, potser no tingui cap familiar, pensem que aquí a Barcelona tenim encara un nombre molt important de persones immigrants, per tant, que tenen la família fora, i aleshores hi ha una família que durant, mentre la mare està aquest mes hospitalitzada, acull el nen o la nena. Uh-huh. Es fa càrrec, diguem-ne, de la gestió del seu temps, de portar-lo a l'escola, de cuidar-lo, etcètera, etcètera. No?
Doncs es duplica a Barcelona el nombre d'acollides de menors realitzades pel Servei de Famílies Col·laboradores, un servei que també avui comentem i destaquem, igual que el de l'Oficina per la No Discriminació, que va atendre mig miler de persones l'any passat.
Sí, per tant, si hi ha alguna persona, diguem-ne, que vol fer aquesta tasca, doncs s'ha d'adreçar a l'Ajuntament, a l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, o en qualsevol cas al telèfon d'informació general de l'Ajuntament, i els adreçaran, sàpiguen que poden fer aquest servei, perquè és allò, Ignasi, cadascú ha de fer segons les seves possibilitats. Potser hi ha gent que no serveix pel voluntariat, potser hi ha gent que no té prou recursos per col·laborar econòmicament, però potser hi ha una família que pot considerar un enriquiment personal el fet d'acollir un nen o una nena durant un període de temps i ajudar-lo a remuntar aquesta situació que a vegades pot ser difícil des d'un punt de vista familiar.
Doncs molt bé, i acabem parlant d'ajuts per a les famílies que no tenen recursos de cara als casals i colònies d'estiu d'aquest any, que també hi ha aquí un espai per la solidaritat.
Sí, doncs mira, en aquest cas doncs, també l'Ajuntament ha garantit aquest any la cobertura de totes les famílies que ho necessitin. És a dir, és veritat que hi ha unes condicions i, per tant, no tothom s'hi pot integrar, però tothom, l'Ajuntament garanteix que tothom que compleixi aquestes condicions tindrà els ajuts per fer a l'estiu els casals o les cases de colònies, etcètera, etcètera. Això, aquesta campanya d'estiu l'organitzen un total de quasi 400 entitats a Barcelona amb 543 activitats per nens i joves d'edats entre els 3 i els 17 anys. I aleshores aquestes entitats posen al servei de les famílies un total de 160.000 places.
Doncs,
bé, doncs tothom que ho necessiti, jo crec que això és molt important, és un gran esforç que s'ha fet econòmic, tothom que ho necessiti vol dir que compleixi les condicions que objectivament marca l'Ajuntament,
doncs que s'adreci
a l'Ajuntament. Tothom tindrà aquests ajuts. En qualsevol cas, si em deixes que digui la web...
Ràpidament, sí.
Mira, la web, per consultar l'oferta d'enguany, és www.bcn.cat/vacances. Ben fàcil, eh?
bcn.cat/vacances. Ah, queda recomanada la web.
Per tant, aquí trobaran totes les condicions i tota l'oferta que hi ha.
Gràcies, Àngel Miret. Fins d'aquí 7 dies, si Déu vol. Bona Pasqua.
Molt bé, si Déu vol. Adéu-siau. Gràcies.
Ràdio Estel.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 11:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema L'any de la fe. Al migdia, eucaristia. I per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe de spinning. Un nous amics et posen menys anys dels que tens. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un 15% de descompte en el tractament facial de dia de marques com ara Lancôme, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Guerlain. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Uns minuts ara per descobrir la vida musical de la gent gran. La nostra protagonista d'avui ha viscut sempre envoltada de música, però la seva darrera experiència musical han estat unes sessions de musicoteràpia. Descobrim la vida musical de la Lídia Caraltó de Barcelona.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Lídia Caraltó Pons. Soc de Barcelona, tinc 87 anys, no m'hi he dedicat mai, però hi he estat envoltada de música. La música sempre ha format part de la meva vida, sempre, vull dir, he estat rodejada de música.
Coneguem la seva història musical.
Més record que tinc musical d'un parvulari, de quan entrava i sortia amb la cançoneta que ens feien cantar. És el primer record musical que tinc. I després, a casa meva, doncs sentim sempre o couplets o cançons. La mama cantava molt bé couplets, couplets antics que ja mai més potser no els he tornat a sentir. Sí, aquesta era la reixa de casa. I a casa era molt, molt de broma, érem quatre germans i, bueno, a casa sempre era una alegria de quan ens barallàvem, de quan rèiem. Però vull dir que sempre ha estat basat tot sobre la música. És que ara ho penso i dic, dintre de tot sempre hi havia música a casa. La ràdio, quan ja després de la guerra, perquè abans de la guerra havíem tingut un aparato de galena. És una cosa de l'altre món. Era un aparatet que portava un artil·lo que hi havia allà a sobre i amb allò s'escoltava amb la ràdio. Però no volgui saber com s'escoltava, perquè amb la guerra hi havia talls de llum, tampoc no podies tenir una ràdio sempre. I escoltàvem aquella que en deien de galena. Porta corbata d'encenalls al meu pasqual i un coll molt alt. Sí, el gramofon, que dèiem. No, anava amb corda i aquella trompa tan grossa de la voz de mi amo. Era això, és el que hi havia. Que quan se li anava acabant la corda, anava el disco, anava fent... I corrents havies de tornar a donar-li corda una altra vegada. I punys de goma. germana feia funció. Pues en un casino que anàvem del barri i allà feien funcions i feien sarsueles quasi bé sempre. Òpera bufa també n'havíem fet. Jo l'acompanyava sempre i a ella li costava molt aprendre les lletres. I jo sempre li anava fent d'apuntador, tota la vida. Sempre, sempre ha sigut la meva missió estar al costat d'ella i anar-li recordant les lletres. I per això també em sé moltes coses. I amb el teatre mateix em deia, el director em deia, per què no vens tu a fer teatre? Perquè tu saps més bé que ta germana. Però jo he sigut molt tímida, vergonyosa, i no em vaig atrevir mai a posar a l'escenari. Sí, hem cantat a casa, sempre he estat al costat d'ella contant-li les cançons, perquè l'única cosa que havia tingut era molta memòria. I ella ja se'n refiava per això. Encara ara, a vegades, fa... És que no me'n recordo, nena, dic que té 82 anys el meu germà, i 87, però ens diem nena. Som les dues nenes de casa.
Em xamaneia espuma al cul i em sal fumant, arrenca els peus, porta un rellotge que és de suro i el dit un senyo de correu.
I després de gran, i amb el meu marit, doncs, anàvem a ballar. Ens agradava molt anar a ballar i, esclar, doncs, també he estat envoltada de ballar.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío.
I he ballat el son del cubano, Dos gardenias para ti, a Toni Machín, quan no era ningú, en el bosc que venia a cantar. Era jovenet. Ui, llavors sí, hi havia orquestres de 14 o 15 persones. Sí, sí, música disco no n'hi ballen mai.
Encontrarás en el calor de otro querer.
La primera vegada que vaig anar al Bosque, on és el Cine Bosque, que feien en una terrassa, que hi ha ball per joves. Érem crios, tot allà, 17, 18 anys. I és el primer lloc que vaig anar a ballar. Anava amb la mare de la que després va ser la meva cunyada, que era una amiga de la mama, i la mama havia d'estar tot el dia cosint, perquè era modista, i, és clar, era el sostén de la casa. I jo anava amb la mare de l'amiga, diguem.
Las gardenias de mi amor se mueven.
I després, ja de més gran, quan vaig conèixer el meu marit, anàvem a la gavina. Estava aquí baix a... Era cantonada intensa. Era la gavina blava, en deien. I allà hi tocava l'orquestra Vivancos, que la portava l'Alguero, l'Augusto Alguero. L'orquestra Vivancos i su director Augusto Alguero, que cantava. Tocava i tocava el piano.
Tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero.
A tots els hi agrada la música. El gran, que és el bateria, i ella, que estudiava música, però després ho va deixar, va tocar la guitarra fins que li van robar. Quan li van robar la guitarra, va deixar de tocar. Als 6 anys el meu fill tenia una caixa de llauna plena de monedes, amb aquesta caixa. Una cadira que li havíem comprat pel seu quarto per poder estudiar, que tenia el cul de plàstic, amb un tamboret, amb no sé quantes coses, i dos pals, es va fer una bateria. I tenia 6 anys, tocava la bateria. Llavors, quan no tenia 8 o 9, li vam comprar una bateria de joguet, però li quedava petita. I quan devia tenir 14 o 15, un del grup del meu cunyat es canviava la bateria i li vam comprar aquella. I allò va ser el vareno. Allò ja va estar. Amb tota la santa paciència, la bateria a casa. No, amb alegria. El veia tan feliç amb ell que, esclar, a partir d'aquí, doncs, tota la vida s'escoltava la bateria. El meu fill a casa mentre va ser solter. Bueno, escoltàvem d'Eric Clapton, de Santana. Bueno, tot això sonava tot el dia a casa. No escoltaven música disco, eh? Llavors ni era ni és detingut a casa, això. Però a mi, per exemple, Santana me va arribar a agradar moltíssim, perquè com que estava posat moltes hores, doncs me va arribar a agradar molt. Els Beatles també m'agraden molt. Vull dir que no m'ha costat entrar tampoc en músiques així, eh? I a darrere han vingut les meves netes, que han seguit també la pauta. La gran va començar amb el violí i després la Marta va també voler estudiar violí. He anat a tots els concerts, des dels Niu Nius, del començament, fins a disfrutar sentint-les. Amb molta il·lusió, molta, de que les meves netes es dediquessin a la música. Jo mateixa no vaig poder anar a escola, perquè quan anaves a escola i venien els alemanys a bombardejar, les escoles es tancaven. I després va venir la postguerra, més difícil encara, i bueno, era així. I em fa molta il·lusió que elles puguin disfrutar del que jo no vaig poder disfrutar. La meva filla no vol que estigui sola. Jo em passo moltes hores sola perquè ella treballa i se'n va molt de matí de casa i m'ha començat a omplir la vida de gent. La Mònica és, sí, musicoterapeuta, que és el que em feien a mi. Feia recordar la música. La Mònica em posava música i em feia si recordava les lletres, les cantàvem totes dues i anàvem recordant totes les lletres de les músiques. La música que tocava, primer em preguntava si la coneixia i després em feia anar recordant la lletra, gairebé de totes les recordava, menys un parell. Bueno, i ella me les donava escrites perquè les repensés i quan tornava a venir l'altra setmana les cantàvem.
Més lluny, heu d'anar més lluny.
Cada vegada quan veníem dèiem, a veure si coneixes això. I li deia, sí, deia, Lluís Llach, l'altre dia torna. A veure si coneixes aquest. Sí, són moltes edades. Diu, ja no sé què fem tu, perquè vinc pensant, avui la sorprendré i no coneixerà el que toco. I diu, i tot m'ho coneixes. I m'ho passava molt ben bella.
Tingueu ben present, no aturar-vos.
Anys enrere, me'n recordo que mentre estava a casa sempre cantava una cosa o altra. I ara, dic, mare de Déu, com fa d'anys que no em dóna el cor. De res, he passat un any de dol, que no tenia ganes ni d'ordinador, ni de músiques, ni de res. No en tenia ganes. I ara sembla que al venir la Mònica m'he tornat a enganxar una altra vegada amb la música.
Torneu a començar els nous passos.
Per mi han sigut molt positives, perquè a més estava molt deprimida. Quan venia em preguntava, avui de l'1 al 10 com estàs? I jo els primers dies li deia, avui a 4 o a 5. Quan ella se n'anava em deia, com estàs? Li deia, oi, ara 8 o 9, perquè la veritat és molt agradable. Aquesta feina és molt agradable. I m'ho passava molt bé, perquè ha sigut una cosa per mi molt positiva.
Nova senda, més lluny. Sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar nova senda.
La darrera experiència musical de la Lídia de Barcelona han estat aquestes sessions de musicoteràpia. Coneguem una mica més d'aquesta disciplina científica.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Mm.
Bueno, la musicoteràpia la definim com l'ús de la música en tot el seu abast per treballar algun tipus de funcions de les persones que puguin estar afectades. Això vol dir doncs treballar funcions cognitives, físiques, socials, emocionals, espirituals, en persones que tinguin algun tipus de necessitat. És important remarcar que la musicoteràpia és un procés terapèutic, per tant, té una durada, i també per considerar la musicoteràpia és important doncs, que sigui aplicat per persones específicament formades en aquest àmbit.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I als darrers minuts del nostre espai, la Lídia Caraltó ens proposa dues de les seves músiques preferides.
Sí, que si estic distreta, inconscientment poso una música, poso les quatre estacions de Vivaldi. O sigui que és el que el meu cap de seguida capta, perquè m'agrada molt. Encara era jove jo, que anàvem en un puesto i de música de fons sempre posaven les quatre estacions. I aquella música em va penetrar molt i és la meva preferida. Oh, m'agradava molt, encara m'agradava moltíssim. Em va fer molta pena quan es va morir. I ara, si li dic que m'agrada l'Heriberto quan dirigeix a l'orquestra de la meva neta, sí, és un home que no sé si és un gran director o no, però és un home que m'agrada molt la manera que dirigeix. M'agrada molt el Serrat. Hi ha moltes cançons del Serrat que m'agraden molt.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vilesa dormida encara.
Moltes d'en Serrat em podria dir, i del Llac també. També l'escolto molt, perquè la meva filla m'ha regalat un MP3 i tot el dia vaig amb els auriculars posats. L'altre dia va anar amb un metge amb la nena i em vaig esperar en un bar. I porto un llibre electrònic, que no és meu, que és d'ella, però bueno, la meva propietat. I diu, mira, si vinc, ja estàs amb els cascos posats, escoltant música, i llegint un llibre electrònic, diu, és que em peto allà mateix. Però, bueno, és el que faig, que està molt bé. Tot això d'aquestes noves tècniques, sí, sí, m'agrada, sí, sí. Amb el telèfon em faig molts dies perquè fa un mes que el tinc. Però els ordinadors sí que m'hi posava. I el tenia ara l'MP3 aquest, doncs mira, em poso els auriculars i vaig fent. L'altre dia la meva germana se n'enreia perquè estava a la cuina i em vaig posar els auriculars. I bé, diu, des de l'ego, diu, veure-te'n aquí cuinant i amb escoltant, no, jo tinc, mira, almenys, escolto música. La bossa buida i la música sempre forma part de la meva vida, sempre, sempre, sempre. Vull dir, estar rodejada de música. Primer per la meva germana, bueno, i a la mama, quan érem petits, sempre ens cantava cançons. I a darrere han vingut les meves netes i ara tenim dos violinistes en potència. D'alzines enlluernant a les velletes cap encidetes cap a l'església van caminant
cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara.
Justament perquè l'experiència musical ens deixa petjada al llarg de la vida, exercitar l'atenció i la memòria quan som grans mitjançant la música manté la nostra ment en forma i la nostra vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Us recordo, amics oients, que avui se celebra la festa litúrgica de l'Anunciació, traslladada des del 25 de març per la coincidència d'aquest dia amb la Setmana Santa. Us animem a viure aquestes festes, que de vegades queden alterades en el seu ritme habitual per la coincidència amb la Setmana Santa i amb l'octava de Pasqua. Ho deixem aquí, us hem acompanyat des de les 8, el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz, el Gerard Campos, el Gerard Carrión i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.